La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que les llenties, juntament amb el blat i la civada, són possiblement les plantes cultivades més antigues i que daten de l'any 6.000 abans de Crist? La llentia és una llegum molt rica en proteïnes, al voltant d'un 25%, i tot seguit li segueix el cigró amb un 23% i les mongetes en un 16%. I és que les llenties són especialment riques en sals minerals, fòsfor, ferro i fibres, i tenen propietats molt beneficioses per l'aparell circulatori. O sigui que ja ho sabeu. Vinga! Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, sigui el dia que sigui, mengeu llenties. I el dissabte i el diumenge, també.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Ja som dimarts, dia 6 d'agost del 24, i tenim a punt, sabeu que tenim a punt? Un bon aperitiu, de fet un pica-pica, però voleu començar amb un que és molt senzill. Agafeu unes gambes d'aquestes vermelles fantàstiques, traieu-li el cap el podeu guardar per un altre dia, que per exemple podem fer una pasta, o podem fer d'aquí una estoneta, però agafeu la cua de la gamba, la peleu ben peladeta, i llavors agafem una miqueta de miso, que ara hi ha un miso. Us en recordeu que hi vam anar a Sants Ferments? Doncs que vam parlar del miso, miso de cigrons, miso de mongetes. Doncs que feu una miqueta de miso, el diluïu amb una miqueta d'aigua tèbia i llavors hi poseu la mateixa quantitat gairebé d'oli d'oliva verge extra. Agafeu un bol i poseu la cua de gamba i l'amaniu amb aquest oli de miso i això és... Ui, quina delícia! Vinga, va, anem cap al Mercat de la Montserrat per veure què s'hi cuina en aquest mercat de Barcelona. Una recepta fantàstica, tendra, bona, gustosa, econòmica, vaja, i sobretot, refrescant. Avui, qui passa pel Bocato di Cardinale? Doncs ens anem cap a la Bisbal d'Empordà, perquè avui passa el carnisser Quim Mates. Després també passarà per aquí, home, la Judit Càlids, que ens porta un nou estil de cervesa. I l'Òscar Gómez també, però avui ens fa anar fins al Papiol, perquè posem a la Gui Virgínies al restaurant Can Colomer. I després del Papiol, doncs agafem el cotxe i ens anem cap a Can Tonigrós, perquè allà anirem a veure l'Ignasi, un cuiner de Badalona que un bon dia va marxar cap a la muntanya, cap a Osona, a muntar-hi un restaurant. Ja ho veureu que no us deixarà indiferent l'Ignasi de Cal Ignasi de Can Tonigrós. I acabarem amb un vinyetaire lliure, amb en Jordi Esteve del Celler Rim, des de l'Olivar d'en Jan, que ens porta la seva poesia més lliure i fantàstica. Vinga, va, comencem? Sí? Dani, estàs a punt? Sí? El vermutet el tens bé? Els glaçons, sí? Doncs vinga, va, fotem-li! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Que bonic que una persona jove vulgui continuar fent de pastor tot mantenint una vall i muntanyes, i per tant també una forma de viure i unes tradicions ancestrals. Però perquè això passi, als consumidors cal que consumin xai i de proximitat. Per cert, heu provat mai la girella?
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I quines ganes avui d'agafar la bicicleta. Sí, sí, avui en Dani m'ha portat una bicicleta per anar fins al Mercat de Montserrat, que allà hi tenim l'Artur Garzón de Fruiteria Garzón, que ens explicarà una recepta senzilla, bona, refrescant i, sobretot, gustosa. Artur, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què tal, com esteu per aquí passant l'estiu al Mercat de Montserrat?
Bueno, doncs aquest any bastant millor que l'any passat, que ja portem un mes i pico d'estiu i encara no ha fet calor d'aquella que ens feia desfer, quasi.
Déu-n'hi-do. Escolta, m'ha dit un ocellet que us estan fent un mercat fantàstic aquí, que estareu amb uns sabates noves d'aquí molt poc, eh?
Sí, doncs ja el tenim gairebé enllestit, Tindrem un mercat de mar de xulo, com es fan ara, amb vidrieres que es veu des del carrer, i ben col·locats. Espero que la gent torni en massa a veure'ns, a veure.
Vindrem. Mira, si ens pots posar unes cadires d'aquelles, com de la platja, perquè puguem venir a comprar, menjar i fer la migdiada, jo em sembla que vindrem molta gent, eh?
Potser seria una bona idea, la veritat és que sí.
Escolta, Artur, quina recepta amb fruita ens podries fer que sigui senzilla, bona, gustosa, saborosa i que no valgui gaires quartos?
Bueno, doncs, mira, jo tinc una recepta que a mi m'agrada molt, és molt simple, i jo la porto perquè tinc un restaurantet al mercat de Sant Andreu i la porto moltes vegades, i és el barcoc en temporada. Hi ha el barcoc molt bo de Lleida, aquest que a mi m'agrada molt. I simplement és obert al barcoc, treus l'os i fas una mica de pasta amb formatge que és el mascarpone, el que fan servir per fer els tiramisús.
Sí.
Llavors fas aquesta pasta, fas una nou i li poses a sobre i amb una miqueta de xocolata en pols, un colcim. Llavors ho fiques a la nevera i tens un postre que és molt xulo, molt fàcil de fer, i si ho saps decorar una miqueta, doncs dona el pego, dona la categoria i pots ficar-lo a qualsevol menú i a qualsevol preu.
Home, doncs, escolta, aquí el que es tracta és de tenir un bons albercocs, que tu dius, a Lleida n'hi ha de boníssims, llavors l'interior, escolta, mira, tenim el continent i el contingut, que el que vulgui posar-hi mascarpone, el que tingui un recuit de drap que potser està per l'Empordà, doncs que agafi un recuit de drap. Les nous, que van molt bé per la memòria, i vinga, una mica de xocolata o de cacau, així amb pols. Escolta, quina delícia de postre fantàstic i bo, que jo no sé què hi acompanyaris aquí. Una miqueta de moscatell o una copeta d'un bon escumós, Artur?
Home, jo penso que un vi dolç que estigués per aquí per acompanyar les postres, doncs estaria prou bé, Sí, un vinet dolç.
Doncs mira, saps què? Tu prepara els albercocs, que nosaltres portem el vi dolç. Ja venim.
Perfecte.
Artur Garzón, del Mercat de Montserrat, moltíssimes gràcies i acaba de passar un bon estiu.
Gràcies.
Adéu-siau.
Igualment. Adéu-siau.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Quim Mates, carnisser, xarcuter i elaborador de sofregit casolà. Per esmorzar, dolç o salat?
Dolç.
Què t'agrada menjar de dolç? A veure.
Torrades amb confitura.
Del mar?
La gamba.
I de la terra?
La ceba.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Podríem fer una torrada amb pa amb tomata i pernil.
Un vici culinari que puguis explicar.
M'agrada molt fer l'arròs.
Però l'arròs no és un vici culinari.
Però sí, a mi m'agrada molt.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
El xino.
El colador xinès, molt bé. Un sabor o aroma de la teva infància?
Podríem dir les faves.
El dia de festa vas a dinar a...
Normalment a casa o al restaurant Can Saló.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Podríem dir un bon pa amb tomata amb una bona botifarra blanca i negra.
Carai, hi ha un producte que no suportis?
Potser sí, poder segons quins frankfurts no em caben de passar.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Sempre amb ceba, jo.
I l'últim, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
Amb pa amb tomata.
Quim Mates, mestre dels sofregits, moltes gràcies.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
A veure, estimats amics i amigues de la Fonda, qui arriba amb aquesta sintonia tard? Doncs mira, ara feia dies que no arribava tard, però ara ha arribat tard i per això estic aquí parlant. Va, entra, entra, sí, home, sí, que et deixem entrar. Càrtex, bon dia.
Bon dia, espera que em trec el casc.
Sí, tranquil·la, tranquil·la, fes que ja tenim temps, eh? A veure, va, quin estil ens portes avui?
Mira, si fa poquet us vaig portar la Imperial Stout, cervesa negra robusta, avui us porto una variant d'aquesta cervesa que està super de moda.
A veure, a veure.
És superinteressant perquè són les postres, la copa, el cafè i el puro. Imperial Pastry Stout.
Qui s'ho ha inventat, això?
Això és un invent modern. És que els americans aquí ens van molt per davant amb els invents. Però és que s'extès superràpid. És intentar fer... imitar postres dins d'una cervesa.
I està bé, això.
Sí, està molt bé. Porten molts adjunts, eh? O sigui, normalment porten lactosa, atenció. Llegiu bé les etiquetes d'aquestes cerveses. Porten adjunts de qualsevol tipus, perquè és que això és que imiten els postres, imiten directament els pastissos.
I qui la fa, aquesta Imperial Pastry Stout?
Aquesta Imperial Pastry Stout, en concret, que he volgut que coneguéssiu, de 12 graus, la fa el Reptilian Brew del Vendrell. Ara està operant a Lliçà. És una col·laboració de Reptilian. Bueno, aquí, amb Steel City, perdó, i aquí li diuen Painetone.
Painetone.
Per tant, quin pastís ens trobarem dins d'aquesta cervesa?
Un painetone.
Un painetone.
No?
D'acord.
Ara saps que no li podré dir mai més painetone, no?
Ja serà painetone.
Serà painetone.
Doncs, de veritat, creieu-me, quan trobeu una pastry stout, no demaneu ni posta, ni cafè, ni copa. Us demaneu aquesta birra i us fa el fet sencer. Per tant, aquesta cervesa en si mateixa ja és el maridatge.
Uf.
Són molt divertides,
és
de veritat.
És que, a veure, clar, li deu anar molt bé la mantega, no? Amb aquesta,
sí,
no?
clar, o sigui, és que és mantega, de fet.
És que, clar, sí. A veure, aquí la gent és molt bo perquè la gent... diguem-ne, coneix el panetone, perquè ara tots, sí, la gent per Nadal, tots els pastissers i pastisseres fan panetone, però et vaig a dir, mira, deixa'm el buscar, mira, ja el trobo, mira. Mira què és això. Ara li estic ensenyant una foto.
Això és una preciositat. Sembla, sí, sí. O sigui, des d'aquí sembla una garota,
això,
eh?
Això, estimada, és un Kugloff. Ara agafeu els que pugueu, els que conduïu no, sisplau, no. Els que no conduïu, els que estigueu a casa tranquil·lets, agafeu el Google i poseu Kugloff, i veureu un pastís que no és un panetone, si podria arribar a semblar, que està recobert de sucre, però és que aquest, una vegada surt del forn, el que es fa és que es submergeix en mantega fosa.
Mare meva!
Per tant, els que sou aimants i aimantes de la mantega fosa, aneu a buscar un bon Kugloff, que no, aquí a Catalunya costa de trobar això, però n'hi ha que en fan, i amb aquesta cervesa que ens has portat avui, que jo crec que hi va de meravella.
I va perfecte. El que passa és que ja et dic que en si mateix és una cervesa postre.
Hosti, tu.
És que ho té tot, i també molta caloria, no...
Per tant, prendre amb moderació,
molta
poca
quantitat... Molta
moderació,
es podria compartir una mitjaneta, té 12 graus, i vol calma, perquè ho fa tot.
De fet, ara em fas pensar que aquest tipus de cerveses n'hi ha, no aquesta, però altres que s'hi puguin assemblar així, ja ho fan a mida petita. Per exemple, hi ha aquests de Sant Joan les Abadeses, també.
Els de la Calavera feien les medicinals, que
exacte,
les feien
amb
pots medicinals molt, molt petita quantitat.
Que no arribava ni 150,
jo,
aquesta.
Jo, per Europa, he vist llaunes molt petitetes, de 20 centilitres, llaunes d'aquest tipus de cerveses.
Doncs mira, la tastarem, aquesta.
Ens ho hem d'apuntar.
Vaig a mirar a veure si em poden fer un Kugloff per la setmana que ve i tastarem.
Parleu amb Reptilian, l'Isaac us atendrà i tindreu un postre fet cervesa.
No, parla-hi tu. Jo me'n cuido del Kugloff i tu de la cervesa.
D'acord.
Apa, Càrtex!
Vagi molt bé!
Siau!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui, la dietista i nutricionista Anna Paré ens parla de què són els polifenols. Anna, bon dia.
Hola, bon dia. Els polifenols són uns compostos naturals que es troben a les plantes i aliments d'origen vegetal. Són els responsables del color i el sabor de molts vegetals. Es coneixen més de 8.000 diferents tipus de polifenols i es classifiquen segons la seva estructura química. Els flavonoides són el grup més gran. trobem polifenols en fruites i verdures de color vermell, violeta i blavós, com els nabius, les cireres, la magrana o les prunes i la ceba morada. En fruita seca com les nous, en l'oli d'oliva verge extra, el cacau, el te verd o el vi negre. Hi ha una espècie que s'ha fet molt popular en els darrers anys, que és la cúrcuma, i les seves propietats es deuen a la curcumina, que és el principal polifenol que es troba als rizomes d'aquesta planta. A diferència de les vitamines i minerals, els polifenols no són nutrients, però han estat molt estudiats per les seves propietats antioxidants i antiinflamatòries. Tenen propietats antioxidants que protegeixen les cèl·lules de l'estrès oxidatiu. Tenen activitat antiinflamatòria i actuen en el nostre sistema immunitari. El seu consum es relaciona amb menys risc de tenir malalties com la diabetis, alguns tipus de càncer o les malalties neurodegeneratives. A més, tenen efecte prebiòtic en la microbiota intestinal, afavoreixen el creixement de bacteris beneficiosos i modulen la microbiota en composició i més diversitat microbiana. I això és molt bo.
Doncs vinga, polifenols al canto!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per posar una pàgina més de la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia, Pep. Avui vinc amb una alegria al cos, que és que em costa aguantar-me-la.
Home, però a veure, que no em diràs que has anat al celler Can Roca.
No he anat al celler Can Roca, que em donaria molta alegria, però he anat a Can Colomer, al Papiol, Pep, un restaurant situat a una masia del 1640. Impressiona?
Home, què és la guia al capdamunt de la pujada?
És una que està al costat de la carretera, a peu de carretera, és lloc de trobada de ciclistes i, de fet, perquè és un lloc de pas, precisament des de fa 50 anys, que és quan van obrir el restaurant, doncs és lloc per anar i fan molt bons esmorzars de forquilla.
Va, a veure, què hi vas menjar aquí?
Doncs mira, deixa'm dir-te que vaig menjar un conill clàssic, a l'ajillo que fan amb all i picada, però, i aquí està la gràcia, el pots demanar al rom. Què vol dir el rom? Això vol dir que arriba un cambrer o una cambrera a la taula del menjador amb la cassola de conill, fa una ruixada de rom, li cala foc amb un matxero, amb un encenedor, i flambeja a la taula mentre li va donant voltes a l'enorme cassola de conill, el conill, les patates, la picada, el flambejat de rom. És un espectacle sideral. Les patates queden brutals, amarades del grup, del gust del conill. Són talls quadrats, cremoses. És un espectacle visual que després es continua a la boca.
A més, amb aquests plats de cuina popular, de cuina tradicional, inclús, com dius tu, per esmorzar, va, què més hi menjarem?
Doncs mira, tenen l'opció també de fer el conill pollastre a la llet. Per qui no li agradi tant el conill pollastre, també ho teniu, l'opció de pollastre. Fan cua de bou guisadeta, una cua de bou fosca per a reducció dels sucs i dels brous, servida amb unes patates fregides de tipus palla per sobre, que li donen el toc cruixent, tan tendre que es desfà. Fan bacallà a la llauna o bacallà confitat, servit amb samfaina. Fan capipota, atenció, enriquida amb pernil ibèric. Fan cargols amb sèpia i carn picada, que és un mar i muntanya com de fantasia. Fan mandonguilles amb sípia. Fan una tripa, que és un dels hits de la casa. Turbot amb vinagreta de pinyons. És aquesta cuina tradicional, contundent, potent, molt ben feta en un entorn de masia, amb molta gent, perquè ja és un menjador molt gran, i tot i així, molt bona organització i un ambient molt divertit i molt especial, perquè molts dels clients són habituals i parlen amb els cambrers i s'anomenen pel nom, entre els cambrers i els clients. I això jo crec que dona pistes de com funciona la casa.
Escolta'm, i de postres què?
Un papiolenc.
A veure, un papiolenc, què és això?
Doncs mira, és una mena de braç de gitano amb crema per dintre, el fan al tall, el posen així horitzontal, li posen una altra capa de crema cremada per sobre i és un dolç arsador, és com un braç de gitano de crema amb doble de crema i aleshores té textures cremoses, una dolçor intensa i el punt cruixent lleuger del cremat de sucre per sobre. És un postre tradicional d'una pastisseria del Papiol i a mi és el que més em va agradar dels que tenien a la carta.
Doncs entra a la Gui Virgínies del restaurant Can Colomer de la carretera de Caldes número 30 del Papiol. Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Toca cap a la muntanya, bé, a mitja muntanya. Avui anem al Collsacabra, anem a un poblet fantàstic que a l'estiu, doncs, ben segur que hi ha més gent, diguem-ne, que a la temporada regular. A Can Tonigros avui som i anem cap a Cal Ignasi, on aquí trobarem un home, un d'aquells cuiners que, mireu, jo tenia els meus referents a la cuina i a França hi havia un senyor, de fet hi ha un senyor que sempre porta un barret fantàstic a la cuina, doncs aquí a Can Tonigros també en tenim un, l'Ignasi, que també sempre va amb el seu barret a la cuina, que ja és el seu emblema, i amb l'Ignasi avui volem parlar de la cuina popular, però volem parlar també d'això que està tan de moda ja fa una bona colla d'anys, i a veure què en parla ell d'això de que en diem la cuina de proximitat. A veure si obro aquí a la porta i el veig per aquí a la cuina. Sí, ja el veig, mira. Ignasi, bon dia.
Hola, què tal?
Escolta, quina caloreta que fa, no?
Bueno, és el que toca aquest temps, no? És cada any. Esperem que no faci les grans calorades de l'any passat i aquest juliol i agost es comporti millor.
Escolta, tu no ets d'aquí, del Collsacabra?
No, jo sóc de Baix a Badalona. Sóc badaloní. I del joventut.
Del joventut. Clar, escolta'm una cosa. I com ha acabat un badaloní a Can Tonigros obrint-hi un restaurant que ja fa una colla d'anys que l'has obert?
Tants com 35. Imagina't, 35 anys fa que estic aquí a Can Tonigros. Bueno, va ser fruit d'una casualitat que vaig poder llogar a fonda aquí al poble. Jo estava de monitor en un esplai de Badalona, monitor cuiner, i d'aquí vaig fer el salt cap aquí dalt. Sí que jo vinc de Badalona, però també haig d'aclarir que sóc fill de pagesos, dels darrers pagesos. El pare i l'avi eren els darrers masovers que van haver a Can Canyador, que ara és, bueno, és una masia monument, que hi tenen un centre cívic, i bueno, Badalona hi fa moltes coses amb aquella masia. Doncs jo vinc d'allà, són els meus orígens.
Home, però escolta'm, un noi d'aquella edat, que fa 35 anys, potser va venir per aquí, li va agradar el poble i va dir, ostres, tu, i si m'hi faig de cuina aquí? Perquè, clar, canvia molt fer menjar per una colla de jovent, diguem-ne, aquells menús que, diguem-ne, els que hem tingut la sort de viure'ls, no? Aquests menús de colònies i així, i passar a dir, va, obriré una fonda.
Això gairebé els hauries de preguntar als clients que encara tinc, que van començar amb mi el primer dia, i que han passat per totes les... D'això han vist la meva evolució i ells te podrien definir. Vaig haver d'anar a aprendre de pressa i correcuita. Una vegada se'm va ocórrer demanar amb un grup d'estiuejants què? Què us sembla? Que ho faig prou bé? I em van matxacar de tal manera que o acabava penjat d'una viga o em posava a estudiar. I em vaig posar a estudiar. Vaig començar a anar a cursos i a moure'm i a estatxos i cap aquí i cap allà i vaig aprendre a fer de cuiner, sí.
Escolta'm, què hi va tenir a veure en Llorenç Torrado amb el teu ensenyament a la cuina?
Bueno, si no és el meu pare, és el meu tiet. Dins la meva vida professional i personal, perquè va ser un dels meus grans amics, doncs i el Llorenç jo crec que em va aclarir molt les idees. Jo venia d'idees tan antagonistes com ser fan del Ferran Adrià, on hi havia passat molts hiverns allà, però també era fan de Pep Salsetes. I vull dir, tenia aquesta dualitat, no? De ser bon Gèminis i per això em passen aquestes coses. I llavors el Llorenç jo crec que em va posar al seu lloc, saps? I gràcies a ell vaig poder evolucionar més tranquil·lament perquè ja tenia molt clar el que volia.
Què et deia? Com eren les tertúlies que feies tu amb en Llorenç Torrado amb alguna d'aquestes taules? Veig que aquí al costat encara hi tens part de la llibreria d'en Llorenç.
Sí, una gran part me la va deixar d'herència. Home, has de pensar que els últims temps feia vida amb nosaltres. Vull dir, en Llorenç va formar part de la nostra vida i nosaltres de la seva. Vull dir que, bueno, d'alguna manera va haver-hi un bon lligam.
Home, de ben segur, els que vam conèixer en Llorenç i els que vam compartir també algunes tertulis, alguns programes en aquells dissabtes de matí a Catalunya Ràdio, després a Ona Catalana, era un home que, quan parlava, et deia les frases ben fetes, és a dir, sentenciava també.
Sí, bueno, era molt sui generis ell, eh? En Llorenç, saps què transmetia? Transmetia un gran amor i un gran carinyo pel producte. I darrere el producte hi havia els mercats. I aquest era el seu territori. Anar a veure productors, anar a parlar dels seus projectes, anar a veure els paradistes. Li agradava molt el mercat, parlar amb les mestresses de casa que anaven a comprar en aquella època. Ho vivia. I aquest és l'amor que jo crec que em va arribar a transmetre a mi, perquè 20 anys després estic fent gairebé el mateix que feia ell. I quan sortim de vacances, doncs el primer que fem és anar a veure mercats, és anar a comprar, anar a conèixer productors... Bueno, és el dia a dia que m'agrada a mi.
Jo encara recordo quan començava aquells programes de cuina i precisament començava parlant de si aquella setmana havien baixat o havien pujat el preu de la ceba, del crevassó, de la xíndria, de la maduixa...
Bueno, perquè ell estava en els mercats, però també estava a Mercabarna, tenia informació de molt bona mà, eh? Llavors ell estava molt al tanto de tots els preus, de tot com anava, i llavors sabia aconsellar a la gent el que podia comprar. De fet, ja feia el que ara molta gent està fent ara de comprar producte de temporada, ell ja ho feia, perquè ell et deia, les maduixes estan ara en el seu temps, ara és temps d'enciams, ara és temps de carxofes, tot això 20 anys endarrere, saps? I ara sembla que sigui això la gran novetat, no és cap novetat, el Llorenç ja ho feia.
Em fa gràcia que em parlessis de que tu ets així com un balança, no? Que un bon Géminis, parles d'en Llorenç Torrado, però també has parlat d'en Ferran Adrià, que hi anaves molt sovint, i aquí darrere teu hi veig un parell de, o tres de fotos d'en Santi Santa Maria.
Sí, bueno, amb Santi Santa Maria també hi teníem una certa amistat, era un home, bueno, que era un home un pèl difícil, a nivell de tracte, però un cop hi entraves ja no hi havia cap problema. Ell, també, l'amor al producte. O sigui, el primer dia que vaig anar a Can Faves em va fer entrar a la cuina i no em coneixia de res. Però com que anava sol, doncs em va fer entrar a la cuina, em va presentar el metge del poble, el no sé qui, estava pelant ceps, em va dir, vols que et faci aquests ceps, tinc això, tinc allò, i em va fer un menú a la carta, com ell li va d'això. Anys després, li vaig fer, durant 25 anys, el sopar de Nadal. Li vaig fer jo, aquí a casa.
Clar, és que aquí hi ha una cosa, moltes vegades quan parlant, diguem-ne, d'aquestes personalitats fortes, no? Ens en donem compte de que quan un té molt clar allò que pensa, quan un té molt clar allò que vol dir, allò que vol transmetre, a vegades també, en part, podem ser intransigents, diguem-ne, a altres pensaments, per bé que avui en dia, i precisament, per exemple, amb en Torrado, el programa de ràdio, la tertúlia és el que fa, no?, que es generi, diguem-ne, precisament això, no?, aquesta tertúlia, aquesta manera de fer, d'escoltar, de decidir si, home, doncs, a vegades la raó absoluta no hi és per a ningú, i a la cuina, menys.
Bueno, ja ho veus, moltes vegades t'has de callar la boca. Jo, poder, no tinc un caràcter tan intransigent, i llavors m'ho empasso, després ho puc criticar, però m'ho empasso, de moment m'ho empasso, i escolto, només escolto. Perquè, clar, hi ha gent que es passa 5 pobles i acaben de començar i es passen 5 pobles dient coses. Però s'ha de respectar tothom. I jo crec que quan surt el sol surt també això, per tothom.
Home, tu ets un dels que a les xarxes també, més que només escriure, diguem-ne, opines. Que això a vegades, avui en dia, amb que les xarxes són molt obertes i a la gastronomia també és molt oberta i és molt sui generis en molts casos, a vegades opinar d'una cosa o posicionar-te cap a un costat o cap a l'altre et comporta també que a vegades hi ha gent que no ho acaba d'entendre, no?
Hòstia, això m'ha passat algunes vegades, ni la primera ni la segona. Quan fujo de la cuina, quan marxo de la cuina i em fico llibres de cavalleria, sempre surto escaldat, sempre, sempre. És que és un clàssic, és un clàssic. Però bueno, ja són això, les xarxes, ja saps on et fiques, ja són veteranos.
Escolta, Ignasi, com tenim la gastronomia a la comarca d'Osona? Perquè, clar, tu ja fa això 35-40 anys que hi vas voltant per aquí. Jo recordo quan tu eres molt jove i corríem per allà als anys 90 i ja compartíem, diguem-ne, a vegades taules amb una cuina. Com ha canviat dels anys 90 amb ara la gastronomia aquí a Osona?
Bueno, jo crec que ara és diferent. Hi ha una evolució, hi ha una altra gent més jove que han agafat la mà als fogons, tenen punts de vista diferents i fan el que els sembla que han de fer. Jo crec que no es pot comparar, jo em quedaria més amb el que havíem fet nosaltres, perquè l'objectiu era diferent, però allà cadascú. Vull dir que això, els temps evolucionen, noi, això no podem fer més.
Clar, és que aquí hi ha una cosa important. Estem parlant de 30-40 anys en el qual aquella època els cuiners i cuineres us ajuntàveu en col·lectius precisament per defensar i per divulgar un patrimoni gastroalimentari. Avui en dia, la manera de divulgar la vostra cuina, la vostra feina, la vostra tradició, la vostra manera de fer, ja es fa d'una altra manera, no? Per tant, clar, això de fer-se d'altres maneres, diguem-ne, ja té una raó lògica.
Sí, no, totalment lògic. Nosaltres lluitàvem per uns ideals que ens semblava als anys 90 o principis del 2000 i ara potser hi ha uns altres. També el tipus de restaurant era molt diferent, saps? En restaurants que apostàvem per fer mitja i alta cuina, saps? I esclar, a partir d'aquí l'objectiu era aconseguir que tota Catalunya tingués la sensació de que Osona es menjava bé.
Escolta, Ignasi, quants plats hi ha ara a la teva proposta culinària aquí, Cal Ignasi, que fa 30 anys ja hi eren?
Home, encara algun se'n guarda, eh? Tenim l'arròs de carxofes i ceps, tenim els canelons, tenim el gratinat de maduixetes en temporada i quan no hi posem figues, saps? Vull dir que anem mantenint alguns plats, a vegades a l'hivern fem escudella i cardolla, depèn si tenim demanda. El filet a la llosa, que va ser un dels plats que ens va donar fama perquè van ser els primers aquí a Osona que el van fer. Bueno, hem anat fent.
Home, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt de la teva cuina i és que tu vas ser d'aquells primers cuiners en el qual vas creure que tu en un moment determinat ja t'havies de fer el pa, moltes vegades, i de posar un forn que ja no sigués només un forn per cuinar, diguem-ne, un forn elèctric, sinó un forn diferent, no?
Bueno, jo vaig posar un forn de llenya. Quan vaig començar amb aquella fonda que us he explicat al principi que vaig tenir la possibilitat de llogar, amb aquella fonda hi havia el forn de pa del poble que feia 25 anys que estava parat. Llavors, gràcies a un forner, en Lluís, de la Vall d'en Bas, en Pau Descansi, ell em va ensenyar de com engegar un forn després de 25 anys d'estar aturat. I em va costar gairebé un mes engegar-lo. Cada dia li feia una mica de foc. Cada dia el feien pujar 4 o 5 graus de temperatura. Fins que vam arribar a aconseguir que tingués la temperatura adequada per poder fer pa. Però és clar, llavors ens vam adonar que el forn era tan gran que per mantenir allò calent necessitàvem unes estives de llenya que esclar, no sortia a compte ni volent, a no ser que fessis pa. I nosaltres ho volíem per coure el restaurant. Bueno, el tema es va oblidar, vam obrir Cal Ignasi, Cal Ignasi no hi havia espai per ficar un forn de llenya, el primer Cal Ignasi, i aleshores quan vam venir el segon, que ens vam poder pensar bé la cuina, en comptes de gastar els mobles de la cuina de primera marca, vam agafar una segona marca, però vam ficar un forn de llenya, que vam trobar a Itàlia, un forn giratori, que puja i baixa, i bueno, amb el qual ens ho passem, bomba, porto 17 anys amb aquest forn i és que no m'acabaré mai les ganes de cuinar amb ell.
Avui som aquí a Can Toni Gros, a Cal Ignasi, un d'aquests restaurants, diguem-ne, que sempre que tu veus una notícia i parla de la cuina, del producte, parla d'aquesta filosofia de slow food, parla de la proximitat, doncs, home, sempre, sempre hi trobes l'Ignasi cap aquí. Escolta'm, slow food, què representa per tu? Perquè jo sempre penso que és un moviment que no passarà mai de moda i, precisament, quan més evolucionem, més gent hi ha dins aquest col·lectiu.
Sí, home, és que slow food acabem sent els que pensem tots més o menys igual. Saps? O sigui, ha sent l'oportunitat de conèixer molta gent que tenim unes idees similars, que les podem dur a terme i que, bueno, poder no serem mai un grup multitudinari, sempre serem una minoria, perquè el nostre és de minories, però també ens deixem molta gent que se'n va lluny de les etiquetes, que no vol etiquetes de cap tipus, i aleshores ens agradaria aconseguir aquests 30 o 40 cuiners que hi ha arreu de Catalunya, que també practiquen el mateix, però que no volen l'etiqueta.
Clar, es parla molt de la proximitat, parlem molt del quilòmetre zero, precisament va sortir d'aquí, de Slow Food, però potser també hi ha molta gent que ho diu, però després poca gent que ho practica. És a dir, n'hi ha molts que ho practiquen i que no estan dins del moviment, però n'hi ha molts que venen aquesta marca, no?, aquesta marca de proximitat de quilòmetre zero, però després se'n dones compte que mires la carta i dius, això només és una etiqueta, és a dir, tu, des d'un punt de vista, diguem-ne, ètic i moral per la cuina que fas, com creus que ha de ser quan tu dius cuina de proximitat?
Mira, el primer que s'ha de fer és sentir-ho. O sigui, si tu sents aquest tema, tindràs la sensibilitat suficient com per poder-ho practicar. Has d'estar disposat a un sacrifici, que ja en té prou el món de la restauració, doncs el sacrifici de dedicar-hi molt de més temps. O sigui, ho has de portar amb tu, has de portar la sang. Has de poder compartir els projectes de tots els proveïdors, de poder fer la pedagogia al menjador de cada cosa que els hi poses al plat, de cada cosa que es veuen. Saps? O sigui, aquest tot plegat és el que això no és fàcil de transmetre. No és fàcil, ho has de sentir.
Ah, moltes vegades parlem de la cuina i busquem, diguem-ne, la manera de definir una cuina així i a vegades, per exemple, he sentit d'algun cuiner que dius, ostres, la gent, el client, quan ve, ja interpreta de que allò està ben fet, de que allò té una tècnica, de que té una elaboració, no? Però moltes vegades aquella frase tan bonica que parlem, doncs, no?, que diuen que va d'implar, que després el senyor Sobiros diu que no ho va dir-ho, però algú va dir-ho, no?, de que la cuina d'un país és el teu paisatge posat a la cassola, que a mi m'encanta, tot i que utilitzem a vegades també productes que venen de fora, però de fa molts anys que ja són aquí, no? Clar, te'n dones compte de que a vegades no parlem de percentatges, no? És a dir, quan un fa una autèntica cuina de territori, quan un fa una autèntica cuina de proximitat de quilòmetre zero, perquè, clar, parlar d'això, però que després la carta vegis parmesà o vegis com dic, escolta'm, que a mi m'encanta, és boníssim aquests dos formatges, però podríem dir altres històries, no?
Sí, bueno, és aquest el problema, que quan veiem coses d'aquestes dius, sí, t'has de defensar, t'has de justificar, no, el parmesà és bo, i tant que és bo, sí, clar que és bo, cada cosa al seu país és bona, saps? Però nosaltres on estem? Estem a Catalunya, estem a casa nostra, és a casa nostra el que hem d'oferir, el de fora ja sabem que hi és, però nosaltres els cuiners som els hereus de la cuina ancestral, perquè les mestresses de casa cada dia cuinen menys. Per tant, som nosaltres els prescriptors d'això i som nosaltres els que hem d'oferir que si algú li agrada molt el parmesà, doncs coi, que vagin a gastar el formatge reixegó, que és gairebé idèntic, i aconsegueixes el mateix i és de casa, saps? I no cal marxar fora a buscar-ho. I jo què sé, i qui vulgui fer sushi o qui vulgui fer no sé què, doncs de tot això en trobem ja aquí, saps? I fet aquí, i amb productes d'aquí.
Clar, és que ara estava pensant que dius, ostres, 35 anys abans, si parlàvem de formatges catalans, doncs, home, evidentment, n'hi havia molts menys dels que hi ha ara. Tenim la gran sort ara de que a Catalunya, no només aquí a la comarca d'Osona, sinó que a Catalunya hi ha molta producció. Tot i això, el món de la pagesia ja sabem que va baixant a marxes forçades, no?
Sí, mira, però hi ha tota una generació de pagesos i ramaders joves que a mi m'estan il·lusionant molt, perquè veig que tenen molts projectes, tenen moltes ganes de fer coses, tenen ganes també de superar la manera de fer dels seus pares o de les seves generacions anteriors, estan més oberts, són més capaços d'acceptar visites cada setmana, de comercialitzar ells mateixos, de no utilitzar intermediaris. O sigui, cada vegada veus més. Són una minoria? Són una minoria, perquè no es donen facilitats. Si es donessin facilitats, n'hi haurien molts més, perquè hi ha molt jovent que va a la recerca d'una feina que el satisfagui. Hi ha poques feines que satisfaguin tant com la ramaderia o l'agricultura, i sobretot els ecològics.
Escolta'm, ara que tu i jo som d'una època en la qual el divendres al vespre miràvem aquell programa l'1-2-3, te'n recordes que deien per 25 pessetes, digue'm tant, no? Si jo ara digués, escolta'm, jo et dic noms de productes i tu em dius a qui li compres, no? A veure què en sortiria de tot això. I estàs d'acord o no?
Sí, vinga, va.
Vinga, va, escolta'm.
Ara aquí... Sense llistes, eh?
Sense llistes, no, això no estava preparat. Escolta, si parlem de la vedella, de la vaca...
De la vaca, jo ara li gasto amb una gent de la Canya que només tenen vaca gironina. No puc dir que sigui tot de la Vall de Bianya, però sí que hi ha molta vaca gironina.
El xai?
El xai d'aquí, dels dos o tres que hi ha aquí que tenen ramat.
De fet, ara que pujava cap aquí, que venia de Roda de Ter, n'hi he vist un parell de ramats de xais aquí. Aquí sou terra de xai, eh?
Sí, sí, aquí som terra de xai, però també se separa el gra de la palla, com a tot arreu.
Escolta'm, l'aviram.
L'aviram a la plana, sí, sí, el gastem de la Riera, a Santa Eulàlia de Riu Primer, que és una explotació ecològica i ens fan els ous que fem servir pels carquinyolis i ens fan els pollastres pel el gran clàssic de casa, que és el rostit de pollastre.
Si parlem de verdures d'estiu?
Ui, de verdures en tinc 4 o 5. Tinc el circell, que està aquí a Gurb. Tinc un col·lectiu budista, que es diu l'Horta Virupa, que està aquí a Tavertet, que han fet una horta espectacular, que són fantàstics, amb una sensibilitat enorme. I després d'aquí, de les Planes d'Hostoles, que també tinc els d'Hort Viu. I encara, a vegades, els dilluns, compro un marc del Mercat d'Olot.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, clar, és que aniríem fent així i aquí és on te'n dones compte, no? Quan dius de verdura, que només en dins hi ha 4 o 5, no? Això és el que et fa demostrar, sobretot, que dius, ostres, aquí sí que s'hi fa proximitat, no? Perquè aquesta també és una d'aquelles coses que moltes vegades, ara que parlem tant de sostenibilitat, no, que parlem tant, diguem-ne, de tot això del territori, doncs que sigui així, no? Hi ha una cosa que és molt important en tot això, i ara estava pensant, dius, home, estem a l'estiu, evidentment ara aquí pel poble de Can Toni Gros i veus gent, és a dir, hi ha turistes, no? Però no sé si ha canviat, diguem-ne, el fet de tenir un restaurant en un poble de menys de 1.000 habitants, com potser hi pot haver aquí. No, quants sou aquí?
No, pocs, 300 i poc.
Tenir un restaurant en un poble de 300 habitants, com aquí a Can Toni Gros, escolta'm, això com es sosté, no? Perquè avui en dia també el món, diguem-ne, del menú, del menjar del dia a dia, ha canviat molt.
Sí, bueno, nosaltres ja vam optar des d'abans de la pandèmia d'anar suprimint els menús, només ens han quedat amb el menú degustació i la carta. També és veritat que ens hem aprimat de personal, més que res perquè no en trobem, i per tant això ens ha fet ser petits, i llavors fem una cosa, jo crec que fem una cuina molt personalitzada, on t'expliquem molt bé allò que fem i les hores que hi dediquem. I aleshores, clar, tot això té un preu, i aquest preu és el que nosaltres demanem a tothom que ve a menjar. La veritat és que un percentatge molt petit, surt d'aquí descontent. La gent li està molt bé el que els hi donem, la gent surt supercontenta, a vegades entra gent enfadada perquè tenen gana per lo que sigui, i quan marxen els veus amb un somriure de bat a bat, saps? Bueno, en fi, és la nostra... Però nosaltres hem apostat per aquest tipus, sí.
Escolta'm, hi ha una cosa que a mi m'encanta, i això ho veus o s'ha vist al llarg dels anys, en segons quins indrets, quins restaurants, i és que hi ha restaurants que a vegades d'una especialitat doncs acaben fent un producte que llavors es ven arreu de Catalunya. No? Estic pensant, per exemple, amb els embotits a Maibosc, en aquella època, no? Ara seria Can Rapunxó, aquí a la banda de Sant Pau de Segúries. Estic pensant, per exemple, amb les figues de Can Bé, que quan tenien el restaurant a Fontanilles, que la gent els hi demanava les figues confitades, i ara, diguem-ne, ostres, te trobes, diguem-ne, pots estar a Barcelona o Tarragona o a Lleida o a Madrid i trobar-te les figues de Can Bé. I aquí Cal Ignasi, els craquinyolis, no?
Sí, els craquinyolis bé perquè ens van sortir l'evolució dels craquinyolis que vam començar a fer nosaltres, ens van ensenyar a fer Nando Jovany, això també m'agrada dir-ho, sempre li recordo, que és culpa d'ell. Doncs...
Imagina que et demanarà royalties en Nando, eh?
No, jo crec que aquestes alçades ja no toca. Doncs d'aquí es van anar evolucionant i es van anar fent més cruixents i bueno, la gent ens els demanava, vam començar a fer unes paperines i bueno, vam començar per aquí i llavors amb una amiga de casa se li va ocórrer que en comptes de carquinyolis els hauries de dir craquinyolis perquè cada vegada que els queixales doncs són molt cruixents i fan que t'acrec, no? I craquinyolis, no? Pues era, ostres, i ens va encantar la idea i el nom i a partir d'aquí van ser craquinyolis, que és la nostra marca comercial.
Clar, una marca comercial d'un producte que, amb això, ara, que dèiem, no? Ara a l'estiu, diguem-ne, veus molta gent que no és del poble, però suposo que això també deu anar bé, diguem-ne, allò per les èpoques o de temporada més baixa, no? De vaques magres, no sé, estic pensant ara, potser quan s'acaba l'estiu, quan arriba la tardor, els dies més freds i així, que aquí de dilluns a divendres potser no hi ha tanta gent, que dius, mira, com a mínim, no?, poses allò, els ous en diferents cistells.
Sí, bueno, és que això jo crec que és bàsic, perquè aquest tipus de restaurant com el nostre necessites una segona entrada, saps? I aquesta, els craquinyolis ho estem aconseguint, perquè ja representen entre un 10 un 12% de la facturació de casa, que ja és bastant, doncs i a més, va corrent la veu, perquè no fem tasca comercial nosaltres, o sigui, va corrent la veu i un s'ho diu a l'altre i bueno, això ens va, és el que ens va bé. Però el que és important és que seguim la mateixa filosofia que seguim amb la cuina de casa.
Sí.
Que tots som productors del país, i em sembla que l'única que estem de fora és el llevat, perquè volíem un llevat ecològic i l'hem hagut d'anar a buscar fora, perquè aquí no hi ha cap productor que el faci, no? Per més que he buscat i no tinc temps de fer-m'ho, ja m'ho podria fer, però no tinc temps. I llavors el compro fora. Però tot el que més, producte o de quilòmetre zero o ecològic del país, tot del país.
Escolta, tu que abogues tant per aquesta filosofia del quilòmetre zero, de la proximitat, deu haver-hi, o de fet hi ha molts productes que no t'entren, és a dir, que tu ja el teu ADN, el teu cervell ja diu, no, això no faré mai un plat, per exemple, no sé, amb salmó, no? Tot i això, diguem-ne, hi ha altres productes, per exemple, l'alvocat, avui en dia, aquest any 2024, un ja pot menjar alvocats cultivats, diguem-ne, aquí a Catalunya, no? També el món va canviar, no? I hi ha coses que, bueno, no? Les mongetes, no? Tu que els tens aquí al costat, també eren d'Amèrica i fa 500 anys van venir cap aquí.
Sí, bueno, per això, això és com si fem macarrons o canelons, això també ve de fora, vull dir que estem aquí perquè també som el fruit d'una barreja de cultures històricament a Catalunya bestial, no? de moltes que hem anat passant i totes ens han ensenyat alguna cosa, pues d'aquesta també, la que hem passat el segle XX i la que portem de XXI, pues alguna cosa quedarà, però segueixo sense fer tataquis de tonyina, eh? Em nego.
Ignasi, com veus el Cal Ignasi d'aquí a 10 anys?
Home, no ho sé d'aquí a 10 anys, eh? El tanto, jo ja...
2034, eh?
Jo tinc una certa edat, eh? No ho sé, no. No la sé, l'evolució. Els nens encara... bueno, ja no són tan nens. El jovent de casa, bueno, han de dir la seva, però no, la Laia i jo pensem que no... No hi haurà Cal Ignasi, segurament no hi serà Cal Ignasi com a restaurant. Com a carquinyoli segurament sí, però com a restaurant no ho veiem clar. No és tan fàcil, eh?
És a saber si aquest traspàs generacional algun dia, això que acabes de dir ara, se't gira d'aquí un parell d'anys i algú de casa diu, tu no, però jo sí.
no seria el primer ni l'últim, eh? Hi ha hagut molta gent que li ha passat, que els primers deien no, i els meus fills no seguiran, i després, quan els fills han tingut 20 i pico d'anys i han vist que el que realment els havia omplert més era poder estar a aquesta cuina i poder, o poder estar a la sala, o poder, saps? Poder viure aquest món, poder sí que s'ho rumien i tornen, perquè el món és una jungla, eh?
Ignasi, moltes gràcies avui per parlar-nos precisament dels orígens, però també per parlar una miqueta d'aquest futur a curta distància, però sobretot del present, que moltes vegades pensem tant en el futur que no ens en oblidem, diguem-ne, de viure i de ser feliços amb aquest present que tenim.
Ara és temps de tomàquets.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Et vull escriure una cançó. La melodia ja vindrà més endavant. Una cançó amb tornada oberta, que t'agafés fort part del cos i no et deixés anar. Vull que t'inundi i t'ocupi tot el cap. L'escoltaràs i se t'endurà ben lluny, en aquell racó que tu ja saps. Et tocarà i et deixarà una marca a cada braç. La repetiràs en el mateix moment tantes vegades com podràs. No la deixaràs ni respirar. T'aïllaràs, no estaràs disponible per ningú, per res, només per tu. Al cap d'una estona, potser t'espantaràs i et pensaràs que no pots suportar aquesta sensació. Però recorda que la cançó és teva, que ets tu a cada pas. Et descobrirà racons teus que ni tan sols havies imaginat. Seràs cançó, potser només per un sol dia, i seràs tu, i també jo, si sents que aquesta era la intenció.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui ens la porta el cuiner Ferran Adrià i diu: la creativitat no arriba en minuts ni en hores. La creativitat arriba en el moment que ha d'arribar. I és que us imagineu que un es posa a pensar i a crear plats? Doncs aquí a la Fonda d'això no en sabem. Aquí els hem de mimar, els hem de tastar, els hem de fer tastar la gent i després els donem per bons. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long now, surrender, surrender.
times are, good times are.